Bon dia. Sí, bon dia. Gràcies per venir aquí amb aquest assolejat i fred diumenge de la BC Negra. Ens reuneix avui al Molino reformat, recuperat. Els que havíem estat aquí fa 40 anys no l'acabem de veure amb aquest nou format perquè és un altre tema. Hi havia aquella fusta trotinada i aquelles vedets amb plomes. Era un lloc peculiar i ara tenim un espai nou, però ha conservat l'estructura, ha conservat l'edifici. Suposo que ens donarà moltes alegries com la d'estar aquí. Bé, ens reuneix avui el tema Barcelona, ciutat de pistoles, que per si mateix podria ser un bon resum d'aquest festival que des de fa 17 anys anima l'inici del mes de febrer a la nostra ciutat. Per abordar el tema, comptem avui amb tres especialistes, tres estudiosos que han coincidit a publicar recentment llibres sobre la Barcelona més delictiva. Els presentaré per ordre alfabètic i ensenyaré els seus llibres, perquè un dels objectius d'aquí és fomentar la lectura i la compra de llibres. Mercè Balada, llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, col·labora en diverses publicacions en el camp de la fotografia i la infografia, a més de participar en noves formes de creació com a membre del col·lectiu Baitenet i en blogs i projectes culturals digitals. Ha publicat el llibre Catalunya en negre i, més recentment, Barcelona en negre, crims i criminals. A l'editorial Alberti el tenen a la llibreria. Jordi Coromines, Barcelona 1979, ha publicat tres novel·les i diversos llibres d'assaig, entre els quals destaquen la biografia històrica Macrina la Madre i Barcelona 1912, el caso Enriqueta Martí, sobre el que tornarem. A finals del 2017 va publicar El último libro de la vieja Europa a partir dels seus passejos, de les seves passejades per París i Florència. I ara acaba de publicar amb l'editorial Avui, amb l'editorial Ariel, La ciudad violenta, que és una passejada per la història criminal i revolucionària de Barcelona. Paco Villar, a la meva esquerra, Barcelona 1969, és actualment un dels més destacats especialistes en la història de la ciutat de Barcelona, a la que porta ja més de 30 anys consagrat, investigant arxius, buidant material de tot tipus. És autor de diversos llibres de referència sobre el barri xino, sobretot, sobre els cafès històrics de la ciutat i, molt recentment, sobre l'ambient nocturn durant l'època de postguerra. Va formar part de l'equip de redactors de la Gran Enciclopèdia de Barcelona i ha col·laborat en diverses exposicions de caràcter històric. I ara acaba de publicar amb l'editorial Coma Negra El asesino anda suelto, 10 casos sin resolver, 1940-1958, també centrat en aquest període de postguerra amb el qual s'està abocant últimament. Em presento jo perquè el Carlos Zanón m'ha dit que no em podia presentar perquè tenia un programa en un altre lloc de la ciutat. Jo sóc Sergio Vilasanjuan, sóc director del suplement Cultures de La Vanguardia i em sento molt vinculat a Barcelona Negra, que van posar en marxa l'any 2005 dins de l'any del llibre i la lectura. Encara sóc membre del jurat del Premi Carballo, que aquest any, com sabeu, li han donat el Don Winslow, que al meu entendre és el Tolstoi de la novel·la negra, amb la qual crec que és un dels premis més merescuts que hem donat. I començaré preguntant a tots tres, a propòsit d'aquest tema de la Barcelona negra, de la Barcelona criminal que ens convoca. Els tres llibres, els tres autors, demostren clarament que Barcelona és una ciutat amb una tradició violenta i amb una tradició criminal. Però ho és també comparativament? Si comparem Barcelona amb Chicago, amb Medellín o amb Londres, quin grau de criminalitat tindríem al rànquing internacional? Podem fer...
Que fem així.
Així. Jo diria que no estem en el top 10. Barcelona sí que ha tingut èpoques molt violentes, l'època del 17 al 20, a Primo de Rivera, el 23-24, va ser el pistolerisme, allí es matava la gent a les cantonades. Però tampoc és una... Allí sí que podíem comparar-nos amb el Chicago de l'època, però a part d'aquesta època no és una ciutat que jo consideri que és especialment violenta. Ara això sí, ens agrada molt explicar-nos a nosaltres mateixos els nostres crims.
Això que ha dit, que ens agrada explicar-nos a nosaltres mateixos els nostres crims, és molt cert i també explica fins i tot la necessitat que ha tingut Barcelona els darrers 25 anys, que és un moment on a partir de diverses tangents hem creat una espècie de parc temàtic de tenir un assassina del parc temàtic, com és l'Enriqueta Martí, perquè que ens trobem? Jo en aquest assaig, no? En Barcelona 1912, mirant la Maroteca, vaig veure que tot el que la veu del carrer dona per cert és mentida. I, per exemple, és quelcom que també repeteix amb la Carmen Broto, no? on es parla a partir del que van dir determinats periodistes i s'ha perpetuat la llegenda. No?
Llavors, els periodistes sempre ens la carreguem, amb aquests temes.
Però sí, estic d'acord amb ella que no és una ciutat top 10 i fins i tot quan fa 2 anys i mig, abans de la pandèmia, va haver aquell estiu del 2019 on semblava que fóssim al Bronx, estudiant una mica, es va sobredimensionar tot. I curiosament, quan ens trobem que hi ha quelcom fort, arriba la pandèmia, on vam tenir gairebé el nostre primer assassí en sèrie, i ningú se n'en recorda. És curiosa la percepció, no?
Anirem després a alguns dels casos que has esmentat.
Bueno,
quina nota li poses a la Barcelona criminal? Històricament, a la Barcelona criminal amb el rànquing del...
Ha sigut comparada als anys 30 amb Chicago. En l'època de la tràfic de blanques, als anys 30, aquí va ser un focus important d'atracaments, assassinats i...
De droga, no? Perquè droga, la cocaïna també circulava...
Barcelona va ser un centre important de tratada de blanques, el port més important del Mediterrani.
Com Buenos Aires, no?
Exacte, la ruta de Buenos Aires. Era part de la ruta de Buenos Aires.
Era part de la ruta de Buenos Aires.
Encara que no s'embarquessin, diguéssim, directament perquè utilitzaven altres ports com Vigo o Lisboa, era part fundamental de la ruta. Aquí teníem de tot. Hi havia oficines clandestines que, diguéssim, falsejaven tot tipus de documents perquè poguéssim viatjar per la ruta. O sigui que hi ha unes certes èpoques que potser es concentra més una mica la violència. I després, els temes de criminalitat normals, doncs també tenim uns quants casos, però tampoc tants.
No, perquè això, els tres toqueu períodes històrics bastant llargs, i el que es veu és que canvia el tipus de crim o el tipus de delicte que en cada moment té més força, perquè hi ha èpoques més de crim polític o violència política, altres que és el que avui diríem violència de gènere, no? de marits que assassinen a les seves dones o viceversa, i també hi ha èpoques que és delinqüència normal. No? Tu, Mercè, com ho veus això?
Tenim èpoques de tot. Va haver una època amb crims molt polititzats, que va ser en aquesta època després de la Gran Guerra, després de la canadenca, tot el pistolerisme que va acabar desembocant en una guerra civil, de fet, perquè als anys 30 es va reproduir aquest enfrontament patronal, l'anarquisme, que aquest enfrontament dreta-esquerra tan crispat va acabar com va acabar.
Jo he pensat moltes vegades això, que l'època del pistolerisme a Barcelona, que és des de la Primera Guerra Mundial, seria des del 17 fins al 23, sí que és molt prolegomen de la guerra civil, perquè provoca una radicalització a la violència tant a l'esquerra com a la dreta, i hi ha personatges que tornaran a sortir 12 anys més tard, com és Severiano Martínez Anido, que era el governador civil de Barcelona, i serà un dels ministres de Franco, o com els anarquistes Ángel Pestaña, o uns quants del grup de la CNT. No? Creieu que el pistolerisme català, el pistolerisme a Barcelona, anuncia la guerra civil espanyola? Es pot dir això?
Aquest estiu ja havia acabat el llibre, però bueno, vaig tenir la sort de presentar un programa a la 2 de Televisió Espanyola, i era un programa sobre la Setmana Tràgica, no? I al final el que jo deia és que realment no és el pistolerisme, sinó que la Setmana Tràgica ja és una espurna de la Guerra Civil. I és una espurna, hi ha una evolució constant, no? Perquè la història són sumes de sediments, i arriba el pistolerisme on es mescla un altre factor que moltes vegades s'oblida, perquè és un període molt mal explicat a Barcelona, no? Que és que com els empresaris s'embutxaquen molts guanys i això no repercuteix en els salaris dels obrers. Després, quan acaba l'eufòria de la Primera Guerra Mundial, arriben els acomiadaments i aquí ja surt l'espurna encara és més bèstia. Però és que el pistolerisme, malgrat acabi l'any 1923, que és quelcom que menciono aquí a la Ciutat Violenta, deixa el seu ADN al carrer. I fins i tot l'any 1936, que això el Paco ho sap millor que jo, i maten l'empresari de la Criolla,
Ah, sí.
I es parla de... en part, perquè és molt, és just després de l'assassinat dels germans Badia.
Exacte.
Que sí, és perquè per tot el que es comentava a la Criolla, no? Els locals de nit també, i totes les habladuries com a font de violència, no? I prevenció fins i tot per aplicar-la.
Perquè maten a l'assassinat? La Criolla era un lloc de nit.
La Criolla va ser un dels cabarets més importants, diguéssim, del barri xino. I va tindre un caràcter molt internacional. Era un cabaret que estava al carrer City i que va tindre uns 7 o 8 anys d'història, però quina història, no? Perquè es va posar de moda a partir de l'exposició de l'any 29 i va ser un fenomen turístic internacional. I amb la, diguéssim, l'atracció que tenien al col·lectiu homosexual, que és el que li va donar una mica de gràcia al local. No? Però, evidentment, als anys 30 també es parla del pistolerisme. O sigui, venen els periodistes francesos, només parlen de que encara hi ha pistolers anarquistes per al barri xino i que es mouen amb els traficants. O sigui que sembla que tot sigui com una continuació del període que es va anar regulant fins allà.
Sí, el tema que ens convoca avui és la ciutat de les pistoles, però si llegim el llibre de la Mercè, li podríem haver dit igualment la ciutat de les planxes, no, Mercè?
Sí, Barcelona, l'accés a les pistoles no és molt comú, i jo tinc almenys 3 assassinats fets amb aquelles planxes antigues, aquelles de ferro que pesaven tant un crim d'un nano que no volia anar a treballar, que era molt gandul, i son pare i sa mare, bueno, i va vine al mercat a treballar, i un dia diu, ja està bé, diu, jo no torno a treballar. Cop de planxa i es va carregar sa mare, això va passar al carrer Vermell, allí, a Santa Caterina, al Born. Un altre crim amb planxa és molt conegut, el del rei Carrito, aquest és un crim molt fulletinès, que ja en parlarem, suposo. I un altre crim amb planxa, és crims en planxa.
Gènere,
aquest és al revés. Aquest és una dona que treballava netejant pisos, vivien rellogats i el seu marit era un home que es movia en cercles, mira, en aquests cercles polítics comunistes, anava a xerrar de parlar a la plaça Francesc Macià, actualment plaça Real, anava a parlar i tal, però no treballava, i anava molt a tildadet, no treballava i la dona s'inflava a netejar pisos i un dia aquest home va morir d'un cop de planxa. Bueno, m'agrada molt com ho expliquen perquè ho han titulat els periodistes molt hàbilment el mejor crimen de la temporada.
Haig de dir que els 3 llibres estan molt ben editats, però el de la Mercè, el que un dels seus valors afegits és que hi ha molta documentació gràfica que sí. En PDFs de diaris de l'època, de revistes de l'època, i és molt... No diria divertit, perquè parlar de divertit a propòsit d'aquests temes sembla una frivolitat, no? Però sí, entretingut, sí. Interessant... No, però...
Jo crec que la imatge i el periodisme gràfic aporta molt en aquests crims, perquè tal, si us el mireu, tal com es va cobrir, hi han coses que actualment són impensables. Però és que surt la foto de la portera de la casa del cantó que va veure que no sé què... La portera allà posada... I es explicaven amb una minuciositat, es documentava tot, hi ha fotografies de tot, es veu la gent al carrer, van al balcó d'on van assassinar aquest. Jo crec que aporta molt de la manera de veure i de viure els crims a la Barcelona.
Veieu, hi ha tot tipus de fotos, que és com entrar en una pel·lícula muda d'aquelles de fa uns anys, no? Amb el senyor amb el barret, el detectiu que parecen Hernández i Fernández. No?
Amb la pipa i tot.
Amb la pipa, etcètera, etcètera. Jo us deia, clar, amb el tema de la crònica negra, que suposo que us interessa, perquè per això esteu aquí, com ens interessa a nosaltres, de vegades és una mica fàcil frivolitzar, dir, és divertit, és entretingut. De fet, una de les coses que m'han interessat del llibre de Jordi Coromines és que hi fa una lectura molt ideològica de tot això i explica que molts d'aquests crims s'han de posar en un context social complicat, no? O sigui, de vegades el crim surt d'ambients molt deteriorats, molt castigats socialment. Ell diu, per exemple, ell parla de la necessitat de formular una història alternativa de Barcelona. Això, per exemple, a propòsit de la Setmana Tràgica, s'ha estudiat. O sigui, per què hi ha aquells aldarulls en aquells moments? I, de fet, tu insisteixes que en molts llocs s'ha condemnat la memòria, dius textualment, i s'ha decretat la inexistència de certs passats. Per què ocorre això?
A veure, bueno, primer volia comentar una cosa, perquè mentre ella deia de planxes, jo estava recordant-me de l'any 2009, quan jo feia crims a Ràdio Barcelona, i em vaig adonar de la meva insensibilitat a partir de tractar-ne tants, no? Per una història que em sembla que era l'any 99 o 2000, on el mort, no sé si era un xaman, imagineu, i era un xaman que assassinaven amb un lloro de fusta. O sigui, semblava de Tintín, no? O de El caso del loro de madera, no? Una cosa, i vaig dir, hosti, mira, que graciós que l'han matat així, no? Però hi ha una insensibilitat de repetició, no?
Ens fa gràcia perquè és curiós, però clar, perquè a la víctima no li devia fer cap gràcia.
I perquè passa el temps, exacte, que un senyor de fa 90 anys el matin amb una planxa, doncs és un senyor de fa 90 anys, però si fos de l'any 2021 hauríem d'estar tots seriosos, encara que fos per politès, no? Però en relació amb el que deies de les memòries, sí, Barcelona és una... Bueno, Barcelona i tot el món, però en el cas de Barcelona, que és el que parlem aquí, és una ciutat on el relat oficial determina l'omissió de molts altres que generen allò que ja deia abans que servidor Manolo Vázquez Montalbán, que són les Barcelones. No? Uh-huh. I dins d'aquestes Barcelones sí que és cert, i és molt curiós, com dins de l'apartat de la violència política, la història de l'anarquisme s'explica molt malament si no s'amaga directament. Jo ho veig amb el tema del nomenclàtor, hi ha una despolitització entorn a la cràcia que te la porta a l'extrema perifèria, perquè així d'aquesta manera el centre ha de ser despolititzat, innocu i inofensiu per qüestions, jo diria, de turístiques i monetàries. Però és que, a més, el relat oficial molt manipulat, i aquí ja no entrarem perquè ens ficaríem en mil jardins, aquesta meitat d'història de la ciutat contemporània, que és la lluita dels treballadors i sobretot els valors de l'anarquisme i el que fan els anarquistes, doncs, és molt inexistent. De fet, hi ha una anècdota de l'any 2011 que va copsar molt bé un article del Xavier Teros, que és com l'Ajuntament de Xavier Trias va canviar el nom del passatge de la Canadenca sense aprovar-ho municipalment, posant-li passatge a Pearson perquè això es va produir just després del 15M. Llavors, què passava? Que eliminant passatge de la Canadenca s'eliminava en l'espai urbà la memòria de la vaga de la Canadenca.
Jo crec que amb això que cada consistori canvia d'acord amb les seves interessos i simpaties.
Però,
amb
però va haver de ser un
és
periodista.
És la llei del pèndol. O sigui,
sí, però s'ha de provar, s'ha de votar. I no es va votar. Llavors el Teros ho va dir. I tal com s'havia ficat com premeditació en alevosia i nocturnidad, es va treure com premeditació en alevosia i nocturnidad.
Jo si fos un comerciant d'un d'aquests carrers, quasi preferiria el sistema de Nova York, primera avinguda, segona avinguda, etcètera, etcètera, perquè no t'estiguin canviant.
Era una proposta de Cerdà.
Clar. Carrer 48.
Perquè així no estaríem bé. Sobre el que dius de les armes, jo, per exemple, un tema, el meu avi, que era advocat penalista, va ser l'advocat del famós crim de la Boqueria, on una senyora que havia estat seduïda, embarassada i abandonada per un home que tenia un lloc a la Boqueria i l'estava arreglant, va comprar un ganivet així de gran, va anar a la Boqueria i el va obrir estil japonès, no? I aquell crim va ser amb aquest ganivet que era molt atípic, pràcticament se'l va fer a sobre. O sigui que realment les pistoles eren poc habituals. El Paco Villar proposa un retrat de la Barcelona a l'època franquista, a través de 10 assassinats, veient bastant bé com funciona la ciutat als anys 40, no? Un tema que ell també ha tocat per la seva part nocturna, aquí és en la part diurna i criminal. Apuntes que són molt nombrosos els casos no resolts i que la policia franquista tenia mitjans molt limitats en comparació als actuals, però també tenia moltes menys limitacions, no?
Bueno, no tenia limitacions perquè estàvem en una dictadura, no? Jo estava pensant amb el que estàveu parlant de les pistoles i amb els 10 crims que aquí exposo, només hi ha un amb una pistola. I és un cas molt estrany, que és el cas de Juan Pasteller, un home normal que no tenia problemes, considerat, diguéssim, per tot el veïnat i pels seus amics i els llocs de treball, una persona correcta, amable, sense cap, o sigui, una persona que no diries mai que podia fer alguna cosa, no? I el van matar, és l'únic cas que jo aquí exposo, com una execució. S'acabava, feia uns mesos que s'havia acabat la Guerra Civil, ell anava a la seva casa al migdia, va entrar a l'ascensor i l'estava esperant una persona, que després van dir que era un home jove, que tenia un company fora, tal. Van pujar a l'ascensor i li va fer un tret aquí, com una execució. O sigui, Juan Pasteller, sí. Pum, no? I clar, lo graciós, bueno, lo interessant de tot el cas és intentar esbrinar quin era el motiu d'això, que no acaba d'esbrinar-se.
Hi ha hipòtesis, però
realment no s'acaba de... Els demés que jo exposo aquí són hi ha alguns que són brutals, amb gabinets d'estralls, o sigui, a cops de massa...
Poc subtils, no?
Sí, sí, poc subtils. De totes maneres, hi ha dos casos aquí que podríem denominar de gènere, que fan... que la policia té molt clar els sospitosos, però que no té proves. Ah. I és segurament per la falta d'eines en aquella època, perquè pràcticament...
El CSI avui ho resoldria en 3 minuts,
sí,
no?
Potser sí, segurament.
Un tema interessant quan preparava aquesta xerrada és buscar el que es deia quan jo estudiava, el mínim comú denominador, no? O sigui, quins casos entren... Amb el Paco queda fora perquè els seus 10 casos són casos no resolts, la selecció és molt concreta, però tant Jordi com Mercè aborden com a mínim un parell de casos de coincidència, i un, que jo sé que el Paco també ha tractat, és el famós cas de l'Enriqueta Martí. L'Enriqueta Martí, que era la van anomenar la vampira del carrer Ponent, una presumpta segrestadora de nens, i al seu domicili la policia va trobar l'any 1912 un depòsit d'ossos que van generar molta inquietud. Eren humans, no eren humans, ara entrarem. Jordi afirma que va ser una víctima del mar de pobresa i del sistema patriarcal de la Barcelona de l'època, així com del sensacionalisme informatiu, a qui ens la carreguem nosaltres, encara que 17 dels mitjans que van abordar el tema van acabar publicant un resum conjunt del que havia passat, matisant moltes informacions. Jordi diu que va ser un fake contra l'emancipació femenina. La qüestió és que Enriqueta va morir a presó en circumstàncies poc clara, sembla ser, poc abans del judici oral.
Un càncer, no?
Sí, un càncer d'úter.
O no.
Sí.
Introduïm la teoria conspiratòria, sí. La van enverinar o el que sigui. Bueno, la qüestió és que ja ha mort sense que hi hagi una sentència, no? M'agradaria que tots tres em donéssiu el punt de vista que teniu sobre el tema i les vostres discrepàncies amb la versió oficial. I li dono la paraula primer a Mercè.
Bé. L'Enriqueta era una bordegassa, una prostituta vinguda així, de poca importància. Llavors segresta aquesta nena, l'Angelita, no? I a partir d'aquí es desencadena una bola de neu immensa, immensa. L'Angelita estava a casa seva amb el cabell atrapat, que no ens treu de pensar que la volgués prostituir. Ens heu de pensar moltes coses, perquè rapar per a una criatura no és per exhibir-la. Doncs per què va voler aquesta criatura? Ell diu que perquè necessitava per companyia. Però a partir d'aquí troben uns ossos, troben uns pots amb ungüents. Ai, Déu meu senyor, tenia ungüents aquesta dona. I d'aquí es comença a muntar tot una bola de neu. Aquests ossos eren de criatura. Era un estiu, 1912, no havia res que explicar. I aquests ossos van donar de voltes. Al final, un forense diu, no, senyor, és de pollastre. És igual, la criatura, que són la criatura. I aquesta dona va acabar detinguda, va acabar sota una pressió mediàtica brutal i va acabar morint malalta a la presó. Després, clar, som Barcelona, per favor. Havia una llibreta amb noms. Sí, en Barcelona, tots els crims, té que haver una llibreta amb noms. Noms de qui? No es va saber per aquesta llibreta, no es va trobar mai. Jo crec que aquesta dona ni va ser vampira ni tan sols va arribar a ser assassina. Era una dona que sobrevivia venent ungüents, sí, coneixia, per exemple, el folclorista Forky Torres, que tenia una parada al Mercat Sant Antoni, pues es coneixien, tenien tractes. Era una dona que feia la seva vida i mira, no ho sé.
Però segrestar la nena la va segrestar.
Sí,
o sigui,
sí.
Tampoc van entrar per ella casualment. O sigui,
també que hi havia... No, la nena estava allà. Hola, soy Angelic.
També es va dir que venien les nenes.
Sí, però a mi... Bueno, això...
A persones que no tenien fills, que buscaven fills, sí, però... o sigui, i ella feia aquestes coses. Però... Bueno, de tants rumors que es van fer...
No, i deien que, era, que negociava el Liceu, quan en realitat on anava era el Liceu Políglota, que era una escola de Rambla Catalunya, a buscar les restes de menjar, sí, perquè tenia sí, un carnet sí, de... del munaire professional, no? Perquè això estava a l'època i es repartia des de l'Ajuntament, deien la llista de noms, eren regidors de l'Ajuntament perquè precisament eren persones a qui podia demanar ajuda i jo crec, a veure, clar, jo el fico tant a l'assaig sobre ella com aquí que va ser un boc. Uh-huh. Un boc perquè la burgesia... Hi havia una ressaca molt forta a la Barcelona de l'època. És el moment on el modernisme simbòlicament s'acaba i s'acaba també perquè la Setmana Tràgica deixa un trauma molt, molt fort. Hi ha una lluita de classe salvatge i l'Enriqueta Martí no era proletariat, era lumpen proletariat. No? Uh-huh. A més, tenia l'element que era dona. Una dona quan mata... és molt pitjor que un home. Estadísticament també està comprovat això. És a dir, en els casos d'assassinat em sembla que hi ha un 10% de dones i un 90% d'homes.
Sí,
dona que, per altra banda, segresta o mata criatures, que és encara més bèstia, perquè és la creadora de vida que treu vida. No? I amb el que deia el Sergio del feminisme, a veure, seria molt oportunista dir que el feminisme i que la societat patriarcal va determinar res. Jo el que fico al llibre és que el 1910 hi ha una sèrie de manifestacions a Barcelona que manega una senyora que mereixeria molta més reivindicació, que era la López de Ayala, que també no tenia cercles feministes, lliurepensadors, etc. Hi ha manifestacions feministes al 1910 demanant determinats drets amb més de 25.000 persones. Bueno, podia ser un factor més que sumés per criminalitzar aquesta persona. Que el que és més interessant és això, que realment ella és que no va matar ningú. I quan el Sergio diu que ens tirem allà, que tiro trets contra nosaltres mateixos, en realitat tiro trets i floretes, perquè què passa? Que és que en la crònica negra moltes vegades el periodisme és el que determina el relat i la informació que segueix.
I en aquest cas què va fer el periodisme? En aquest
cas? El periodisme el que té és que li queda un mes per arribar a la Setmana Santa de l'any 1912 uh-huh. i que hi ha un buit salvatge. Moltes vegades es deia que el buit s'acaba quan s'enfonsa el Titanic, però tu veus, per exemple, la Vanguardia de l'època i la notícia del Titanic és molt breu, no? Uh-huh. És la Setmana Santa, perquè moltes vegades s'oblida com a les primeres pàgines dels diaris d'aquella època el que s'omplien eren necrològiques i esdeveniments. Llavors la Setmana Santa de cop i volta es menja tot, eh? Només veient les portades es pot veure això i el que esteu dient tots de la revisió dels ossos. Que el CSI de l'època diu que són ossos d'animals, que era quelcom molt normal de tenir a les cases.
Però hi ha una contradicció, perquè primer sí. Els forenses de la policia diuen que sí que són ossos humans, per això
sí.
Es dispara el tema.
Veure,
i és després que van a veure els càtedros de la sí. facultat que diuen no.
Sí. No, però es veu que hi ha una tíbia o alguna cosa així a la casa de Joaquim Costa d'una persona de 19 anys. I també la premsa de l'època, en una notícia, en un suelto del Diario de Córdoba, me'n recordo ara, del 1914, diu que molta gent tenia ossos a les cases perquè era una espècie d'element per evitar la malastrugança.
Santeros, no?
Sí.
De totes maneres, va ser un cas que es va seguir, sobretot amb molt periodisme gràfic,
sí,
que era una novetat. Era una novetat, en aquell moment no seguia i va durar, doncs, jo què sé, 3 o 4 mesos
sí,
a tope i van sortir quantitat de fotografies que abans d'aquest no seguien. El periodisme gràfic no feia, diguéssim, reportatges d'aquest tipus.
I el cas de l'Enriqueta estimula...
El cas
de l'Enriqueta,
la dimensió que sí. va tindre, perquè es van anar a fer fotografies de tot, de les seves cases, sí. dels seus amics, de l'altre...
De la nena, d'ella.
De la nena, de tot.
A mi hi ha una cosa
I
que...
I és el primer cas d'aquest tipus que té, sí. aquest sí. arxiu fotogràfic.
Molt,
hi ha una cosa que he trobat, Mercè, al teu llibre, sí. i que m'ha fet gràcia en aquest cas. No, el marit que pintava carxofes.
Ah, sí. Sí.
O sigui, el marit pintor de carxofes.
Sí, pintava sí. carxofes. És que va fer unes declaracions que, sí. Que la carxofa era l'objecte pictòric per excel·lència. Començava el cubisme.
Això m'ha semblat interessant.
No, és
un artista que troba amb la carxofa...
No, i a més,
seu...
i vaig trobar una cosa molt bona, que li van encarregar talismà, no? un retrat d'un grup polític i va dir aquest home sí que ha fet un assassinat, perquè veu que el retrat era dolent, però dolent, dolent.
Però ja estava afiliat a la Lliga Regionalista, em sembla, i al Partit Lerrouxista al mateix temps.
Sí, no, el que va retratar va ser lerrouxista.
Sí, sí.
Perquè això es volia quedar amb els regionalistes.
Què va passar amb aquest marit? Què deia de la seva dona i dels
aquest marit el van detenir com a còmplice. I va estar a la presó pintant més feliç que unes pasques, perquè primer cop en sa vida que algú li feia cas.
Tenia tranquil·litat.
Però mira, a mi el cap del marit, el que em sap greu, i d'anar un dia a l'arxiu municipal a mirar-ho, és que no... És fascinant això, tant amb el periodisme com amb els llibres. Els secundaris dels casos, quan els casos s'acaben, desapareixen.
Ha tingut el seu moment de glòria.
Desapareixen de la història. Llavors m'agradaria saber quan va morir el Joan Pujaló.
Jo he estat rebuscant d'ell i no he pogut trobar un resta d'obra seva. Hi ha una fotografia que surt davant d'un quadre... Sí. D'un ram de flors bastant.
A veure si havia
un... L'única que hi ha, em sembla.
Sí. Van trobar un Hitler als Encants de València, si potser hi ha un Pujaló als Encants de Barcelona.
Potser en aquestes cases del poble sec hi ha Pujaló.
Exacte.
I ningú sap.
Hi ha un altre cas amb el qual coincidiu Mercè i Jordi, que és el crim de Ricardito, que el Paco també el coneix. Sintetitzo breument, al maig del 29, a l'estació d'Atocha de Madrid, apareix una caixa plena de restes humans i conté un cadàver mutilat que el CSI del moment acaba descobrint que és un industrial, el senyor Pablo Casado, i arranca una investigació.
Pablo Casado, industrial.
Pablo Casado, industrial. Industrial.
Industrial.
Però bueno, la vida és així. Bé... Què li passa a Pablo Casado? I després us preguntaré una cosa perquè...
Un cop de planxa, que li va passar. Un cop de planxa.
Què li ha passat a Pablo Casado?
Ai, ja crim el de Pablo.
I tothom se li imaginarà el Pablo Casado...
Pobre home.
Blanco.
Blanco.
Digues.
Un home en exceso atildado, diuen els diaris de l'època. I sí, el van identificar perquè tenia les mans molt cuidades. Llavors no podia ser un menor, una persona tallada amb les mans, i portava roba interior de seda. És l'únic que portava, els calçotets de seda. El que no portava posat era el cap, això no portava.
No.
La caixa estava embolicada amb paper de seda, quasi uns cotons, quasi unes mantes i tal, però clar, després d'un mes i pico a l'estació de Atocha, sense que ningú la reclamés, ja va començar a regalimar i quan la van obrir van trobar el que van trobar.
Sí, van trobar el cap del Pablo Casado a l'estació del Mediodía, que és l'actual de Atocha, i és això, imagineu que cobren la maleta i es troben allà un cap, no? Una cosa que gairebé penses en Salomé, fins i tot, no? Però
deien que era maquinària industrial.
Sí, sí, a veure, hi havia papers de diari, això els va dur cap a Barcelona, qui havia enviat la maleta... Va ficar com a remitent una direcció falsa, però que era el número 55 que portava a Orteu 55, no? Que és el carrer Orteu és un carrer que va desaparèixer quan es va ampliar Balmes l'any 29 amb l'exposició universal. Però bueno, amb el tema de Pablo Casado, a veure, genera una fascinació brutal i hi ha la qüestió, efectivament, de la homosexualitat.
Qui era Ricardito?
El Ricardito era el criat.
I per què el va matar?
Bueno, per mil coses, crec jo. Un podia tirar la vessant econòmica,
sí.
L'altre podia dir una vessant sentimental de maltracte també d'aquí. I a veure, en el meu cas concret, el Pablo Casado em va servir per obrir la porta per tractar dins de, com bé deies tu, Sergio, no? el tema de la ciutat violenta, com a entendre que cada dècada canvia la forma de matar i amb el canvi de la forma de matar tu entens com evoluciona una societat, no? I com estan relacionades les coses. Als anys 20, que és quelcom que el Paco també, doncs, tu vas tractar molt amb la criolla, no? Sense anar més lluny.
Sí, bueno, anava amb la criolla, hi ha una connexió. No,
però
ja,
clar,
sí,
hi ha tota la qüestió de l'homosexualitat que surt molt. Al barri xino fins i tot hi ha un homosexual en fuga de París que detenen perquè havia matat a un amic seu a la capital francesa, però bueno, en el meu cas, a partir del Ricardito, tracto el tema de l'homosexualitat als anys 20 i als 30, i hi ha un element que tant de bo algú investigués, però que és molt delicat en aquesta ciutat, que és que fins i tot hi ha una rumorologia entorn al suïcidi del fundador del Barça, Joan Gamper. Que deien que, curiosament, es suïcida el mateix dia on apareix mort un senyor suís de la seva edat i comença a rumorejar-se sobre si hi havia alguna relació amb el tema homosexual, no? Però bueno, el que és fascinant, a mi particularment, és que quan he llegit l'assassino de suelto, seguint aquesta cadena, quan ens trobem el teu crim homosexual, mare de Déu...
El Paco toca el cas de Pepe la Valenciana i el picador de la calle Obradors. Clar, el que veiem aquí és que tant als anys 20, 30, 40, quan el tema homosexual apareix amb els diaris, és vinculat a temes de crònica negra. Què ens diu això sobre la marginalitat d'aquest col·lectiu a l'època?
Vivien en clandestinament, tenien que les seves relacions per les clandestines. Bueno, en el meu cas d'aquest, José Calabuig era un cuiner que treballava a l'Hotel Gran Via i que portava una doble vida per això mateix. Perquè era homosexual.
Estava casat.
No, aquest no estava
aquest
casat.
No, qui era? No, aquest no.
Ell era un homosexual, no tenia ni cap família, vivia a casa d'uns cosins seus i jugava per als caps de setmana un piset al carrer Obradors, que era un picadero, diguéssim, on ell, a més, portava els seus amics i feien festes. Però, a més, ell anava per als jocs, per als teatres, per als frontons, era una època de molta necessitat en aquella època, i contactava amb nois joves per posar-los en contacte amb persones de la burgesia, persones adinerades, que volguessin contactes sexuals en aquell moment. I d'això tracta, diguéssim, l'assassinat aquest. El van trobar un diumenge amb dos o tres cops de destral, o sigui, una violència increïble, i no està clar si li havien robat els diners o no li havien robat els diners. I llavors es fa un diguéssim, la policia i el jutjat, hi ha una denúncia i només hi ha tres, diguéssim,
candidats
sospitosos. Jo personalment crec que dels tres no va ser ningú. Era una persona, aquest home que portava constantment gent. I clar, en aquella època, no sé, un detall de quan el van trobar mort és que portava la bragueta baixada. I segons l'autòpsia, els cops tenien que haver sigut una persona de confiança, diguéssim, no? El que veus és que tot aquest món, que estava interconnectat perquè tenien amics advocats que eren homosexuals, o més o menys ells feien una... que tenien que viure a les catacumbes, diguéssim, de la societat per fer el que realment li demanava el cos. No?
O sigui, el col·lectiu s'havia de col·locar
fora. Entre ells tenen sempre lligams, perquè un dels sospitosos, el Just Pellicer, que és un home que té una carnisseria aquí al Ninot, té contactes amb un advocat que també és homosexual, que també s'ha acostat amb ell. I aquí veus...
Hi havia una mica de poliamor, també.
Sí. Realment, un dels que es parlen és com una mena de depredador, perquè tenia constantment persones i veus el que, en aquest cas, pagaven, o sigui, a les persones... les convidaven a dinar o li donaven 10 pessetes o 15 pessetes per la relació i se n'anaven.
Hem parlat ja unes quantes vegades del tema del periodisme, però en alguna ocasió el periodisme també va pagar. La Mercè explica l'assassinat del Josep Maria Planas, un periodista molt implicat, molt conscienciat i que acaba assassinat.
És el pistolarisme, diguéssim, del 36, just abans de la Guerra Civil, van matar els germans Badia. El Miquel Badia havia sigut el cap de policia de Macià, conegut com el Capità Collons, perquè se les gastava, i aquest home va tornar, després de la dècada del trienni moderat, va tornar a Catalunya i, sortint de casa amb son germà, el van matar. El van matar, diuen, la FAI. També deien que podia haver sigut una cosa de faldilles, perquè es veu que ell i els companys compartien parella, dona en aquest cas. O podia haver sigut tema de drogues, perquè ell, quan va ser cap de policia, va perseguir molt el tràfic de cocaïna, que aquí a Barcelona corria com l'aigua. Tanmateix, la sospita de la falla es anava concretant i que ella i semblava el sospitós principal fos un home que es deia Justo ni Bueno. Un pistoler de la falla i un amb un germà d'Argentina, Ruano, van treballar molt. El plan, el diari de la publicitat, ho va començar a dir i també hi ha un altre periodista jove de l'època, eren molt joves aquests periodistes, no arribaven cap a la trentena, el Tisner. Llavors, ell i el Tisner van començar a estirar d'aquest fil i van començar a dir, com diu el Plana, jo dic en veu alta el que tothom a Barcelona pensa i ningú s'atreveix a dir i em diuen que em portarà conseqüències. El Justo Bueno va anar a la publicitat i no va trobar el Plana, però va trobar el Tisner i va dir, si dieu, jo sí que l'he matat, però si ho dieu, si ja sabeu que us toca. El Tisner va marxar cap a París i el Plana es va amagar. Tanmateix va sortir a fumar en un balcó a la plaça Adrià. El van veure, el van confondre amb un capellà, perquè estava molt palidet i tal, i el van baixar, quan van veure que era el Plana, se'l van endur a la rebassada i li van 7 trets al cap. Així s'acabava amb una de les veus del reporterisme, un periodista brillantíssim. D'aquella època és una generació de periodistes irrepetible. Tisner, Plana, Tisner Polo...
I Josep Pla, que era escriptor i periodista, sí, i que té a veure amb el que li diré ara al Jordi, perquè la teva visió de la Barcelona violenta arranca, tu fas la cronologia, tu ets el que tira més cap al passat, sí. I arranques al primer terç del segle XIX amb les mullangues, les famoses mullangues i la crema de convent, i dius que Josep Pla les veia amb simpatia, sí, perquè alliberava espais urbans.
Era un urbanista, sí, Josep Pla, amb aquesta visió, no? Deia que, clar, que a partir de cremar esglésies, estem parlant de l'any 1835, Barcelona, ciutat...
Un sistema una mica bèstia.
No, ciutat, a veure, ciutat emmurallada, amb una densitat de població salvatge, l'esperança de vida dels rics era de 36 anys, amb la qual probablement ningú d'aquesta sala estaria viu en aquests moments, a la Barcelona del segle XIX, no? I la dels pobres era de 23 anys, no? Aleshores, el Pla... Parla això en un llibre que és meravellós, de Josep Pla, que és Barcelona... Parlo de memòria, una conversa entranyable. Uh-huh. És fantàstic, aquest llibre. I sí, diu això, la crema d'esglésies i convents. Hi havia més de 300 a la ciutat emmurallades, és a dir, no existia l'Eixample encara, ni molt menys. Va permetre higienitzar la ciutat. És així com després es va obrir la Rambla del Raval per altres motius, doncs les mullangues van fer la mateixa funció, no? I sí... La violència, en aquest cas això és la violència política. La violència política també genera una transformació evident de la ciutat, perquè la violència forma part de la mentalitat de la urb. Sí.
Tu, Jordi, parlaves abans d'una teoria conspirativa molt típica, que és que un crim de baixos fons acaba estant molt relacionat amb l'alt nivell de la ciutat, sí, l'alta burgesia. El Paco... documenta un crim que té un cert glamour, que és la mort de la baronessa Bonfries.
Sí,
parla d'ambients d'alta societat i acaba sortint fins i tot el vescomte de Güell amb la investigació. Sí. Què va ocórrer amb la baronessa? Qui era?
Bueno, la baronessa era una dona que estava casada amb un general alemany, que portava una vida, diguéssim... de moltes festes internacionalment, era coneguda, acudia a tothom, tenia amics amb el Conde Ciano, amb personatges... Total, que aquesta dona a Madrid, i que començo des del principi, vivia a Madrid i ja deien que era una espia internacional que es va intentar suïcidar per no tornar, no suïcidar, tindre un accident, aquí hi ha una mica... està una mica la cosa no queda clara, per no tornar a Alemanya, i que viatjava amb el seu marit i es va quedar a viure a Madrid. Llavors aquesta dona, que era rica, que tenia, era guapa, hi ha algunes fotografies, feia constantment viatges a Barcelona perquè deien que es divertia molt, li agradava molt la ciutat, tenim en compte que en aquella època, encara que sigui una contradicció, havia una vida nocturna bastant important a Barcelona, de luxe, diria, i quan arribava a Barcelona sempre feia, s'hospedava als rics. El Rin es va conèixer en una festa al Vizconde Güell i hi ha a Jorge Parladé, que ara no me'n recordo quin conde és, però és un conde, que li va deixar un pis a l'Eixample, al carrer Diputació 299, segona, durant un període de temps, mentre ell feia uns viatges i tornava una altra vegada a Barcelona. Aquesta dona va ser trobada el dia 9 de maig, em sembla recordar, del 46, tombada en un sofà, vestida, diguéssim, elegantment, com si anés a sortir al carrer, o sigui, no... I la va trobar el mateix, diguéssim, Jorge Parladé, que va arribar al pis i es va trobar això i va denunciar-lo. El més interessant, bueno, tot semblava pensar que era un suposat suïcidi d'aquesta dona que s'havia suïcidat, fins que l'autòpsia va dictar de que s'havia trobat llegia i sosa càustica, que era la conseqüència de que tingués cremat tot el diguéssim, a l'estómac, etc. Clar, un suïcida mai, perquè la mort és agònica, mai es suïcida en llegia. I diguéssim, la labor del fiscal i del jutge va ser intentar esbrinar si hi havia un altre tòxic al cos de la dona. Com que no van trobar el cos, ja feia 36 hores quan van trobar el cos, que estava morta, les autòpsies no van poder dirimir si hi havia algun tòxic abans. El que teníem molt clar és que mai un suïcida es mata per l'agonia que té aquesta... Bueno, tota la instrucció va tindre una mica d'altibajos. Semblava que es posaven una mica d'impediments a la policia i es demanava des del jugat un informe, el que seria ara el CNI, que abans era el Centre d'Estudis Militars, que no arribava mai. Mentrestant, doncs, es parlava amb els testimonis, per esbrinar què feia aquí, etcètera, etcètera. Però va ser, diguéssim, i hi havia els rumors també, de que era un espia internacional.
De què se'n van sortir tots aquests personatges.
Sí, exacte. I quan, diguéssim, aquest informe dona la volta a tot el que la investigació, però no deixa clar res. Simplement, com que són casos...
Per això et va bé pel teu llibre, que és un cas no resolt.
No resolt.
Si no, no l'hauria inclòs.
Però el que està clar és que sembla ser que no va ser un suïcidi.
Molt bé, em diuen que hem d'anar acabant, amb la qual cosa una última pregunta, molt breu als tres, que és per què la crònica negra, el true crime, la crònica negra de casos reals, sempre ha tingut un atractiu tan fort i encara avui el té? Prova és
l'auditori
que tenim. Més que mai.
Ara més que mai.
Mercè.
Perquè ens explica a nosaltres mateixos quan arribem a la situació més extrema. Sempre ens ha agradat, al ser humà sempre li ha agradat el morbo. Tomàs de Quincey hi deia que un assassinat, un cop s'ha plorat, s'ha dolgut, és una de les belles arts. Uh-huh. És una manera d'expressar quan la societat peta, quan el ser humà peta, arribem allà i ens agrada veure els extrems, ens agrada veure'ns reflexat amb aquests extrems. Jo crec que és això. Ens agrada trobar a l'extrem i dir, mira, nosaltres no som així, però el ser humà és així. Jo què sé, a més que és això, que ens agrada enfrontar-nos amb els extrems del ser humà i de la societat.
La violència, estem plens de violència.
El ser humà és un animal violent, això per definició.
Sí, però després ja també que ens agrada molt... A veure, potser ho veig massa des d'una vessant de persona que escriu, no? A mi el que més m'apassiona d'escriure és el procés d'elaboració, perquè és l'acte d'escriure en si, no? Però quan penso en els crims, m'agrada molt, a mi almenys, intentar comprendre qui és l'assassí, qui és la víctima, per què passen les coses i com succeeixen, no? Uh-huh. Després la sentència doncs, és un afegit, no? I això és el que passa, per exemple, amb el true crime televisiu. Però clar, la forma televisiva també t'explica la realitat d'una altra manera. Jo en aquest sentit penso en el que ha fet el Paco amb els sumaris i sí. El que has fet tu amb la premsa, que també he fet sí. Jo, i el que trobo a faltar és que la premsa precisament em pugui fer un seguiment més ampli de determinats casos, perquè d'aquesta manera la premsa, valga la redundància, faria quelcom que potser ara mateix fa per la velocitat de la informació, que és banalitzar aquests crims, perquè dius ha muerto alguien tal, però després aquest, tu mires a la hemeroteca en el registre i aquest ha muerto no té seguiment. No. I què ha passat aquí? Sí. Doncs estaria bé intentar comprendre, no? Aquestes històries mínimes com feien abans els periodistes, sí. El que deies tu, que sortia la portera. Perquè surt la portera
explicant què feia i tal, que pujava.
Però és que la portera li agrada molt a la gent que mira sèries de crims.
Sí. Bueno, jo tinc un cas aquí que també surt una portera que embolica una mica més la investigació d'un cas de l'Ascensió Hernando. Una dona que van acribillar a gabinetades i tal, i la portera es va creure que tenia que... Li havien dit que quan arribés alguna notícia o demanessin per la morta o per la... avisessin immediatament de la policia. I uns nois que tenien, diguéssim, un noi tenia unes relacions amb una rellogada que vivia en aquesta casa, doncs va enviar... mitjançant un home, una carta, i la portera va sortir, que tenien que anar, bueno, va armar un follón, tenia que anar la policia, els va seguir a la taverna, i total eren dos persones totalment agenes a l'assassinat, no?
Estava pensant que la portera...
La gent té ganes i s'embolica i li agrada, i quan veus una mort dius, ostres, i com és constant.
Els porters a Madrid i Barcelona surten precisament arrel d'uns crims que són els del Joan Rull, no? I la família que posava bombes. El govern d'Espanya decideix que por decreto en las fincas tienen que haber porteros. Las fincas de Madrid i Barcelona tienen que haber porteros para que no entre nadie raro.
Molt bé, doncs...
Bueno.
I perquè no pixin sota l'escala.
Exacte, però sí que entren com...
Amb les confidències de la portera i l'establiment de la porteria obligatòria, acabem aquesta xerrada amb Mercè Balada, Jordi Coromines i Paco Villar. Teniu els seus llibres allà, a la llibreria, i jo crec que els autors estaran encantats de firmar. O sigui que us animo a fer-ho. Moltes gràcies i fins la següent Veta Negra.